Lluís Menéndez. Són les 11 i 4 minuts. Tornem a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio. En compliment de la normativa legal vigent, tot seguit us oferim els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Des del Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular, a favor.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Si hay vida, hay familia. Si hay familia, hay sociedad. Todos los derechos se adquieren con la vida. Ante una sociedad absurda y crispada, defiende la vida, apoya a la familia, vota el bien común. No te abstengas, expresa en las urnas lo que más quieres. Únete a nosotros. En las próximas elecciones, no tengas miedo. Cambia tu voto y vota al Partido Familia y Vida.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Hola, soy Pedro Sánchez del Partido Socialista. Te pido un sí para defender la igualdad, las mismas oportunidades para todos y para todas. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para plantarle los recortes que nos empobrecen y nos hacen sufrir. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para luchar contra el paro de larga duración, para hacer lo que de verdad se necesita. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado
digo,
de cal viva.
No, la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos Podemos, la sonrisa d'un país.
En compliment de la normativa legal vigent, us hem oferit els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Aquest dissabte us contarem la participació de la UIP en la detecció d'ones gravitacionals, un nou descobriment mundial que s'ha donat a conèixer aquesta setmana i que permet avançar en la comprensió dels forats negres i l'origen de l'univers. Bon dia, Joan Martín.
Bon dia.
Avui anirem en fora,
Sí.
Avui volarem. Volarem perquè també després d'aquesta entrevista que li farem a la doctora Alicia Sintes, del grup de relativitat i gravitació de la UIP, farem una tertúlia sobre els drons i el valor afegit que representen per a la recerca i les empreses. O sigui, què sortíem fora? Avui és veure-ho tot des d'una perspectiva. Què t'ho pareix?
Beníssim.
Com fan les abelles.
Sí.
Tant que hem xerrat de les abelles i de la vespa asiàtica, sí. Que també ho veuen tot des d'una altra perspectiva, però avui nosaltres anirem encara una perspectiva un poc més enllà.
Exacte.
Què t'assembla?
Molt bé.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colà.
Molt bon dia a tothom, sou al Balears Fa Ciència d'IB3 Ràdio. 3 hores per endavant des d'ara fins a les 2. Esperem que ens acompanyeu una estoneta, el temps que vulgueu, vaja.
Sí.
El Balears Fa Ciència, i com sempre podeu fer-ho o posant la ràdio,
a través de les xarxes també, o, bueno, vos han posat el link per escoltar IB3 en directe, i ja, ja ho tenen, tant en el nostre Twitter com en el nostre Facebook, que ho poden recordar ara. El nostre Twitter és Balears Efficiency, i el Facebook és Balears Faciency, i des d'allà podran trobar el link, però escolta'm-vos.
Fantàstic, Joan, ja aquí som, anem a xerrar de xarxes. Què ens portes avui?
Bé, pues, com que avui, bueno, aquesta setmana està tan de moda això de les ones gravitacionals.
Això que explicava jo, ara mateix.
Exacte, n'he trobat tres tuits bastant interessants.
Ara, que... no m'ha dit, ara voldràs lligar la les abelles amb les ones gravitacionals.
Exacte. És això. S'han anat totes a l'espai.
Totes
les
vespes a les vespes asiàtiques. Sí. Pobres vespes asiàtiques, que no vàrem quedar en aquest programa, que tampoc havíem quedat que tampoc elles eren les culpables. Ara les volem enviar fins al Big Bang, fins al començament de l'origen de l'univers. Vinga, en sèrio, què dus?
Pues tres tuits que xerren sobre el tema. Mm-hmm. Un d'ells és de Twitter d'Ara Societat, que diu...
D'Ara Societat?
Ara Societat.
Del diari Ara?
Sí. Que diu... Descobrir l'origen de l'univers més a prop. La UE participa en una nova detecció d'ones gravitacionals. Sí, ja... Després tenim un molt parescut, en Martí Gerebert, que diu... LIGO detecta més ones gravitacionals. El grup de relativitat i gravitació de la WIP hi ha participat i és l'únic a l'estat espanyol. Mm-hmm. I el darrer que tenc és Sant Jordi Masfred, que diu... També detectades per segona vegada les ones gravitacionals que va preveure Einstein a 1915.
Doncs molt bé, de tot això, com hem dit, en xerrarem a la segona hora. Uh-huh. I mirarem d'anar un poquet més enllà, no sé si d'anar fins al mateix origen de l'univers, això ja és ser un poc pretensiós, però tenim la sort, com us acabo de dir, de que avui podrem entrevistar aquí als estudis de Vetra Ràdio en Alicia Sintes. Ja l'han tingut en aquest programa altres cops, però avui, afortunadament, tornarà a ser una estona amb naltros i podran xerrar de totes aquestes zones gravitacionals i del futur. El futur. Oh. Quina informació ens portaran aquestes zones gravitacionals de l'espai?
Però és interessant.
En el futur. I quina, parlant del futur, quina serà la pregunta d'avui que farem als oients relacionada amb el concurs de Cabrera?
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte!
¡Sí!
El vive en la piña debajo del mar.
Bé, això és una pista. Ja d'entrada és una pista. D'entrada és una pista perquè ara la gent estarà dient, però què té a veure l'arxipèlag de Cabrera amb això que està sonant, que ja no m'atreveixo a dir el qui és, perquè ja si ho dic, doncs ja directament ja ho sabrà tothom, no? Ja sabrà la pista i ho sabrà tothom. En fi, l'anunciat diu així. Avui ens fixarem en les illes menors de l'arxipèlag de Cabrera. Volem saber quina d'aquestes quatre illes, no forma part del Parc Nacional Marítim i Terrestre.
Pues tenim A, Conillera, B, Ses Rates, C, Bledes, o D, Bob Esponja.
Conillera, Ses Rates... Què?
Bob Esponja.
M'ho pots tornar a repetir?
Bob Esponja.
Conillera, Ses Rates, Bledes i Bob Esponja. Quina d'aquestes quatre illes no forma part del Parc Nacional Marítim i Terrestre de Cabrera? Fa molta gràcia avui, ho sento. 971-13-99-00.
Ah, per les xarxes, tant per Twitter com per Facebook, ja tenen la publicació feta i basta que mos contestin en la resposta.
Què vols dir que tenen la publicació feta? Tenen la resposta feta ja?
No, tenen això, no. Aquesta pregunta o una publicació.
Però tenen fins i tot una pista més, a que sí?
Sí.
A que sí? 971-13-99-00 a través del Facebook i el Twitter del Balear Faciència des d'ara fins quan quedin 5 minutets per arribar a les dues, al premi, al superpremi. Un viatge, una excursió per l'oient que ho endevini i el seu acompanyant i la persona amb la que vulgui anar i, a més, quan hi vulgui anar. És un superpremi per anar a visitar Cabrera gràcies a l'empresa Excursions a Cabrera. Excursions a Cabrera és la colònia de Sant Jordi. Doncs un superpremi per anar a Cabrera, 971-13-99-00, per anar a visitar o Conillera, o Serrates, o Les Bledes, o Bob Esponja. 971-1399-00. Ho he dit bé? Sí, 971-1399-00. Dos minutets i ens anem de visita a Costa Rica, de viatge, aquesta nova secció que hem posat en marxa des de fa dues setmanes, d'11 a 12. Viatgem a l'altra punta del món. Avui, Costa Rica. Els dissabtes d'11 a 12, anam de viatge.
Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si fas servir la dutxa en lloc d'omplir la banyera, pots estalviar 200 litres per dia. I si penses a tancar la xota mentre t'afaites o et rentes les dents, pots estalviar més de 12 litres minut. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Les eleccions són a prop. Si no hi seràs o per alguna altra raó no pots anar a votar aquell dia, pots votar per correu. Si ja tens la documentació electoral al teu domicili, pots enviar el teu vot fins al 22 de juny per correu certificat. És gratis. 26 de juny. Eleccions generals. El correu pot acostar el teu vot. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a IDTRES Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar-se a velo i bugar contra vent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
Dilluns a les 6 del capvespre, Faim Quilòmetres.
Faim Quilòmetres amb un i avall.
Amb Joan Martí i Mercè Valero.
Allà amb les coses passen quan borra. Faim Quilòmetres
amb un i avall. A IB3 Ràdio.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Els dissabtes d'11 a 12, anam de viatge. Són les 11 i 17 minuts, ens n'anem de viatge avui a un lloc que està a l'altra punta del món. Bé, fins ara tots els que hem fet estan a l'altra punta del món. Que passa que avui anem cap a... just cap a l'altre costat. Avui anem a Costa Rica. Travessem l'Atlàntic i allà hi trobem el naturalista Pere García. Molt bon dia.
Bon dia.
Què fas a Costa Rica tan lluny? Te sento, doncs... mira, te sento com si estiguessis aquí mateix.
Sí, mira, és que fa una estona que he tornat. Però vaja, doncs mira...
Pura vida.
Això diuen, és l'eslògan que el país té i certament jo crec que és bastant encertant, no? Tenen en compte, és un país molt petit, més o manco d'obtenir l'extensió d'Extremadura, per fer-nos una idea, i el 25% de la seva superfície està, té qualque grau de protecció, parc nacional, parc natural, reserves, en fi, és un país molt enfocat cap a la natura i la protecció.
El 25% de la superfície del país, i si ho comparem amb Espanya, ara sé que estic te,
uf, ara
te poso
agafat,
un compromís,
però no sé quan, però vaja, no s'hi atraquen ni preferir, vaja.
Costa Rica té molts parcs nacionals.
Sí, en té moltíssims. Volcán Arena, el té Tortuguero, té pues, aquest de Alagoas, i en fi, no sé, i entre ells Monteverde. No?
Monteverde? Mm. On és Monteverde?
Bé, Monteverde és una, realment és una zona, no és tan, és com un municipi que està just a la cordillera de Tilarán, que és la cordillera central. Ja saps que a Centroamèrica hi ha una cordillera central que la travessa des de Panamà fins a fins gairebé Mèxic, no? Guatemala i tot això. I hi ha pics d'uns 2.700 metres i tal. Concretament aquest, el Monteverde, la cordillera de Tilarán, és com una espècie d'altiplà ben bé, la part dalt, la part de dalt de la cordillera, i està, tota l'àrea està sobre uns 1.000 metres sobre el nivell del mar.
I tu, Pere Garcias, com hi vas anar a parar, a Monteverde?
Bé, doncs, mira, això va ser un viatge un poc mig, mig que vol dir, va ser un viatge un poc de feina, un poc de plaer, no? Però jo realment vam anar allà, jo vaig anar, diguéssim, a documentar fotogràficament la bifauna d'allà, perquè formava part d'un projecte que en aquell temps va engegar la Conselleria d'Innovació i Tecnologia a través de CIVIT, que va ser una col·laboració internacional, en aquest cas en Costa Rica, per fer un desenvolupar el turisme naturalístic i concretament ornitològic.
Perquè a Costa Rica, qui vulgui, qui estigui enamorat de la biodiversitat, ha d'anar a Costa Rica.
Bé, jo crec que és un destí molt recomanable.
És més, és un turisme, és un país adaptat per visitar, certament, per estar en contacte amb la natura,
certament,
amb circuits, amb traçats, amb itineraris, sí, fins i tot.
Efectivament, no, està molt enfocat de manera que té, diguéssim, està enfocat a la natura en general, i però tots els graus, és a dir, tu pots anar allà a fruir de la natura des del punt de vista purament d'anar d'excursió, per exemple, l'observació de flora, de fauna, o fins i tot activitats esportives, per exemple. Allà a la part de Monteverde hi ha el que se diuen les tirolines, que són, bueno, el que són tirolines, són un cables de ser que, diguéssim, que van d'una part a una altra d'una vall.
Per escolta'm, i això no provoca polèmica amb els grups ecologistes de Costa Rica?
No, anem a veure, no. No, perquè si tu anessis a veure, veuries que les infraestructures per fer això són mínimes. Se tracta de fer unes torres, que a més són unes torres molt treballades, molt integrades dins l'entorn, i des d'aquestes torres hi ha unes plataformes, i molt treballades ni tan sols des d'una torre, des d'en terra mateix. Surt una plataforma que de vegades és feta de fusta, també, o sigui que materials molt ecològics, no? I aleshores, sí, surt un cable de ser, que això sí, és un cable de ser, evidentment, que va a l'altra part de la vall.
I tu què, ho vas fer, ho vas provar?
Sí. mira, al principi, quan vas a...
M'ha encantat la cara que ha fet de sinceritat.
Sí, sí.
I de nen gran, volguem dir. Sí.
Efectivament, perquè sí. És impressionant, anem a veure. Estan parlant de que hi ha tirolines que tenen 150 metres, n'hi ha que tenen 70 metres, 80 metres. Clar, i sobrevolen, aquests que tenen 80 metres, per exemple, van d'una part a l'altra d'una vall, i pot ser l'altura màxima a la millor a 25 metres, i quan estàs pillat a 25 metres fa un pot de cosa. Però, bueno, la més gran que vaig fer va ser una que m'apareix que eren 650 metres, i necessites anar amb dues persones, perquè en pas de dues persones te permet arribar a l'altra punta, si no te quedes a mitja.
O sigui que si ets magre ho tens malament.
No, te posen amb un altre més més rebessut.
Molt bé, un cop estem en aquest lloc meravellós, tal com ho pintes, Monteverde,
sí.
Visitem dues zones, el Bosque Eterno de los Niños.
Ah, sí, bé.
Mira, i l'altre, San Gerardo.
No, el mateix, anem a veure. Són dues zones, la reserva del Bosque Lluvioso de Monteverde.
Ah, la reserva i el bosc.
Exactament, són dues coses, no? La reserva pertany a una ONG, que se diu CTT, o una cosa així, que és, tens allà... Que...
Centro Científico Tropical.
Això, efectivament. I aleshores és una ONG totalment, sense ànim de lucre, que totalment està destinada a conservar aquesta reserva.
No? Aleshores, arribes allà i dius, miri, jo vinc per fer un encàrrec...
No, tu vas allà i pagues.
Ah,
i no has de demanar cap favor ni un. perquè la reserva, evidentment, està oberta en el públic. És una reserva que m'apareix que té... que té 10.000 hectàrees, m'apareix que té, o sigui, déu-n'hi-do, és un tros de reserva. I aleshores hi ha una sèrie de camins que estan dins la reserva, que, tu, que són itineraris, depèn, de vegades hi ha per la selva més, amb arbres més elevats, de vegades fas per zones un poc més de cordillera, que és la vegetació més baixa. La qüestió que hi ha un munt d'itineraris. I fins i tot aquí també hi ha el que se llaman els ponts de capçada, que serien, que són com una mena de passarel·les, que tu vas, diguéssim, a l'altura de les queixades dels arbres.
Molt bé, doncs agafem un d'aquests camins, el que,
bé, per exemple,
el que tu vulguis.
Mira, hi ha uns un camins per la part de vall, d'enterra, diguéssim, no? Que t'aprem a veure un munt d'espècies d'aus, però jo anava per les aus, evidentment, però vaja, allà aquí d'interessi el tema flora...
D'aquests que vas trepitjant fullaraca.
Bueno, evidentment, o sigui, els camins... És increïble l'onet que estan. Tu dius, bé, com és possible això? No, evidentment, hi ha molta cosa, estan molt, tenen molt de manteniment, no? Aleshores, els camins sempre estan nets i tal, però immediatament fora del camí no ho gestionen de cap manera. I ja sabeu quin és en el sol d'aquestes selves tropicals, sempre hi ha quatre llits de fogueraca, descomposició, on està ple d'insectes, altres artròpodes, mol·luscs, i aleshores, aquí... tu vas passejant per aquí i vas dient...
No, això, tranquil, és la porta.
Ai, no sabia si era una mena de retrèmol allà.
No, és que en el moment culminant apareixia com si hagués aparegut...
És una zona bastant...
Una serpa apareixia per allà.
No, i de la qüestió que tu vas caminant per allà i bé, en principi, o sigui, tu pots veure un grapat d'espècies d'aus. Pensa que a Costa Rica s'han descrit unes 1.000 espècies d'aus i sols a la zona de Monteverde 400 espècies. És a dir, si penses que tota Europa hi ha unes 500 espècies comptant les divallances que venen rarament i estan parlant d'Europa des de Rússia fins a nord d'Àfrica, fins i tot.
I tu, que ets un enamorat de l'ornitologia...
Home, allà te tornes boig. No, allò hem de dir una cosa per l'altra.
Hem vist unes fotografies que tenim penjades a les xarxes.
Ah, sí?
Sí, bueno, bé, són teves.
Ah, sí, sí, bé, però no sabia que... No sabia que ets aquí, si ho penges, no sé si moltes o poques, no sé, sí, però no vaig enviar perquè una sèrie.
Certifiques que són teves?
Sí, supos que sí, sí, que no sé si te vaig enviar, sí.
Que no són del National Geographic?
No, crec que no, espero que no. Vaja. De tota manera, han de reconèixer que el National Geographic té unes fotos esplèndides, també. No?
Bé, les teves ho són, d'esplèndides.
Bé, m'hagués agradat tenir més temps per fer-les, encara que... sembli que 15 dies...
Per exemple, tenim una penjada que no sé, jo ara diré un disbarat, però tu me corregiràs, que pres un colibrí, o no sé...
Ah, n'hi ha, que és un colibrí, sí, me pareix que és un clorostil bon canivetti, que és un mascle que està xuclant d'altres floretetes vermelles.
És un colibrí, doncs.
Sí, és un colibrí.
No he dit cap bestiesa.
Clar, clorostil bon canivetti, que me'n recorda en els científics. No, científics...
Però com la vas fer, aquesta fotografia?
Perquè no, mira, això quan...
Estàs a un pam.
Sí, més o manco. Els animals aquests, curiosament, els animals com més petits, més deixen que t'atraquis. Curiós, no? Però és així. O sigui, diguéssim, un ropit i pots atraquir, pots ser 3 metres, no? En canvi, un voltó no t'atraquiràs a manco de 300 metres, no? Aleshores, els colibris, quan hi són molt petits, t'hi pots atraquiar, quan ells estan xuclant el nèctar de les flors, t'hi pots atraquiar a un metre. Aleshores, nosaltres estàvem allotjats a una cabana, a la part de Monteverde, en el Valle de las Campanas, i bueno, això era en el jardí, i els jardins d'aquests llocs normalment tenen moltes flors autòctones d'allà, i aquestes flors venen els colibris i clar, i tu te poses senzillament, seus allà davant, poses els tres peus, poses la càmera i un flash damunt i esperes a que venguin en aquesta flor, i quan hi ha tant de colibris en el final vendran.
I altres espècies que fins i tot tu comentaves que estàs assegut prenent un cafè o no sé on, i s'acosten...
Sí, sí, hi ha un. Hi ha un ocellet molt curioso, que ell li diu mielero.
Mielero.
Mielero, sí.
Coereba flaveola.
Sí, Coereba flaveola, sí. És un ocellet també petit, no tan petit com els colibris, però sí, és un animal, el seu nom indica flaveola, és a dir, és molt groc, per la part de sota és molt groc, i té un bec prim i llarg, i un poc corbat cap a baix. I, com a ser una mica mielero, li agrada molt el sucre i totes aquestes coses. Aleshores, tu ja estàs fent un cafè i són tan desquerats Aquests tios surten i pum, se te posen a damunt la taula on estàs. I van penjant botes i se posen a la vora de la sucrera i comencen a llepar sucre. Però no un, quatre o cinc, i ens han de fer fora, és un desastre.
I no s'espanten?
No, no, passen de tot. són impressionants, són bastant desquiarats, i n'hi ha per tot d'aquests.
Quines són els ocells o les aus que t'han impactat més de Costa Rica?
Home, a mi, per exemple, tota la part dels furnàrids, que són és una família molt extensa i molt diversa d'aus sud-americanes, m'impressiona molt, perquè és molt diferent a la nostra, a les aus que nosaltres tenim. Perquè allà, de fet, a l'au nacional de Costa Rica és un que li diu un xigüirro, i el xigüirro no és més que un tord. O sigui, tu el veus i és un tord, un tordus grai, i és talment com una femella de meldre. Vull dir, aquests animals ja els tenim. Però, per exemple, els furnàrids són uns animals que viuen normalment, viuen a tots els hàbitats de Sud-amèrica, no?, i d'un port de Nord-amèrica. Però el que sí és que molts són de selva i tenen un comportament raríssim, no? N'hi ha un, per exemple, que diu un tirahojas, concretament, i en anglès diu liftosser, que són uns ocells que sempre grufen dins la fogueraca, i quan diu el seu nom tirahojas, ells agafen en sobec i agafen ses fulles i es tiren cap a l'aire, mirant que a sota per treure els animalons que hi ha sota aquestes fulles. Però fins i tot poden remenar trons d'una certa gruixa.
I això per què ho fan?
No, per treure els animals que hi ha sota la fogueraca.
Perquè després n'hi ha alguns que són com jardiners, no?, que ho fan per impressionar també a les femelles.
No, aquests concretament no són, en principi no, jardiners, com que tu dius, concretament, aquests són a Australàsia. Són estil nòrrins Australàsia. Ai, no, aquests...
Haig d'anar a Costa Rica, eh? Haig d'anar a Costa Rica. Saps qui ha estat a Costa Rica?
Jo conec un grapat de gent que ha estat. No sé, potser el conegui. Qui ha estat?
Mira, posa't els auriculars i et presento en Ancele, el Rincón de Cele. Elrincondecele.com. Com cada setmana, amb en José Miguel Redondo Cele, fem un viatge curtet, això sí, aquest cop a Costa Rica. Muy buenos días.
Muy buenos días, Enric, ¿qué tal?
Costa Rica, ya con el nombre de Costa Rica, ya nos invita a pensar biodiversidad.
Nos invita a pensar en su lema, en pura vida, y en que es uno de los países que más dedican a proteger su patrimonio natural, que es mucho, es un país con una biodiversidad tremenda, y en la que recorres 50 kilómetros y el paisaje puede cambiar totalmente.
Rápidamente, creo que es el país del mundo, uno de ellos, con el índice de especies por metro cuadrado más alto del mundo, me parece.
Tú fíjate que solo lo que es la península de Osa, donde se encuentra el Parque Nacional Corcovado, que ya te aviso que es mi rincón favorito de Costa Rica, solo ese pedacito, esa península, es el 3% de la biodiversidad de todo el planeta.
Fíjate.
Con eso lo digo todo.
Fíjate, pues vamos a este sitio tan especial para ti, si quieres.
Sí, bueno, mira, Corcovado.
Corcovado.
Pues yo recuerdo que llegar no llegas con una carretera, no llegas con una carretera normal. Tienes que ir pasando baches, charcos, incluso hay gente que en época de lluvia solo puede llegar en avioneta y ahí empezar a caminar. Yo recuerdo, yo tengo la primera imagen de llegar a Corcovado, llegar a la península de Osa y ver volar decenas de guacamayos escarlata, decenas de guacamayos rojos. Es uno de los pocos sitios de Costa Rica donde todavía se ve este ave tan, tan bonito. Allí estuve haciendo caminatas y la verdad que fue una pasada, porque vas caminando y van saltando de un lado para otro los monos araña, también está los cariblanca, cerca de lo que es el mar, muy pegadito al mar, está los cocodrilos. Es un no parar de ver escenas animales.
Hoy estamos hablando mucho de aves y de pájaros, pero es que además de aves y de pájaros hay muchas más cosas, como nos acabas de decir. Hay monos, hay ranas verdes que hemos visto en tu blog de viajes, el Rincón de Sele.
Estás, mira, el logo de mi blog es una ranita de ojos rojos.
Esta ranita verde de...
Eso es, el nombre científico es la Agalignis calidrias. Es el uno de los iconos de Costa Rica. Y yo recuerdo que estaba fotografiando una ranita, una Agalignis en Cahuita, agarrada a una ramita, y dije, algún día este será el logo de algo que yo haga. y sí, es el logo del rincondesele.com. Me encantan las ranas y allí puedes ver un montón de especies. Muy curiosas son las dendrobates, que son ranitas minúsculas, son del tamaño de un cuarto de meñique, y son muy, muy venenosas.
Normalmente es lo que tiene. Estos colores tan vivos suelen ir asociados.
En realidad, el color lo que hace es advertir. Ojo, no te pases conmigo, que tengo veneno. Todos estos animales que son tan, tan llamativos tienen esos colores. Cuidado, porque son venenosos. Fíjate que esas ranitas, también las llaman ranas flecha, porque antiguamente los indígenas las utilizaban para untaban esas ranitas en las puntas de flecha, y con eso cazaban. Tienen un veneno neurotóxico tan, tan fuerte que si eso te entra, toca la sangre o toca mucosidad, te puede matar.
Selvas tropicales, manglares, volcanes, animales salvajes, aves de mil colores, exotismo puro y casi virgen, escribes tú en tu blog.
Sí, tiene todo eso. Tiene además ofrece un país muy seguro, un país que no tiene ejército desde los años 40, un país muy seguro en el que puedes ver o escuchar el rugido de los volcanes, en los que puedes hacer snorkeling y verte rodeado de tiburones, que ya te aseguro que les asustas tú más a ellos que al revés, aunque pueda parecer lo contrario. Y bueno, es uno de los países que está más desarrollados en Centroamérica, sin ninguna duda. Ha habido mucha inversión norteamericana y eso se nota. Eso se nota también en el precio, claro. Es un país más caro que otros del entorno, más caro que lo que pueda ser Panamá o sobre todo Nicaragua. Por eso, porque ha habido mucha inversión americana y ha habido muchos estadounidenses que han puesto allí sus lodges, siempre de manera sostenible. Eso es lo bueno, que está teniendo un turismo... Sí que ha crecido, pero está siendo sostenible. No te vas a encontrar una hilera de edificios altos estropeando un entorno magnífico, ¿no? Todo se está tratando de hacer cuidando el mayor valor que tienen, que son esos paisajes y esa biodiversidad, ¿no?
Muy bien. Sele, para ir terminando, un consejo para llegar, por ejemplo, a Corcovado y no tener que perderte por estas carreteras tortuosas.
Bueno, perderte te vas a perder, pero también tiene parte de la gracia, está ahí. Yo aconsejo hacer el trekking hasta el río Sirena. Yo no tuve esa suerte, pero una persona que me acompañaba, en ese camino ha llegado a ver a un tapir y ha llegado a ver al puma. Y no hablo precisamente del cantante, hablo de un puma de verdad, de los que son los leones americanos, ese gran felino, y eso te dice mucho de lo que es Corcovado.
Ahora, imposible no acordarme de esos tigres, de esa mirada de los tigres que nos de Bengala, de la India, de la semana pasada. Para terminar, Costa Rica en tres o cuatro palabras.
Costa Rica en tres o cuatro palabras. Pues mira, ya te doy dos. Pura vida.
Pura vida.
Biodiversidad. Naturaleza. Y alegría. Es un país muy alegre.
Pues alegres estamos, José Miguel Redondo Sele, de poder hablar contigo los sábados por la mañana. Pura vida, Sele.
Pura vida. Hasta pronto.
Un abrazo. Els dissabtes, d'11 a 12, anam de viatge.
Per participar en les eleccions generals del 26 de juny, tan sols cal saber quatre coses. El lloc, el teu local electoral. L'hora, de 9 del matí a 8 de la tarda. El document d'identitat, ha de ser original, no valen fotocòpies. Les paperetes, n'hi ha una per al Congrés i una altra per al Senat. Es diferencien per colors. Això és tot el que cal saber si vols votar a les eleccions generals del 26 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Arriba la cinquena edició del Summer Pie Festival. Dos dies de música de qualitat i de propostes exclusives del panorama internacional, nacional i local. La cita és en el Baluard de Palma els dies 24 i 25 de juny. I Vetres Ràdio hi serà amb una programació especial per descobrir què diuen i com sonen algunes de les millors bandes del pop actual. Raylan Baxter, The Roselands, Danny and the Champions of the World o Eamon McGrath es mesclaran amb el talent de Leon Manso, Astrolabio o Salvatge Co, entre d'altres, en una cita imprescindible del circuit de directes illet. Segueix la cultura musical amb Vivetres, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ara que s'acosta la festa de Sant Joan, saviesa i màgia de les plantes, secrets de la botànica oculta.
A Ivetres en Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre.
Els dissabtes de 11 a 12 anam de viatge. Són les 11 i 41 minuts, hem fet un contrapunt de Costa Rica pura vida amb el Rincón de Cele, i mentrestant en Pere García ha arribat en Juan Antonio Fernández. Hola, molt bon dia, Juan Antonio Fernández.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Pere.
Però en Juan Antonio Fernández ha arribat amb un llibre de fotografies a sota el braç, i què ha passat? Que aquí en Pere García s'ha emocionat, han començat a mirar fotografies, s'han fet amics ja, han estat xerrant de Costa Rica... I en Pere està, que cada una de les fotografies les coneix, les identifica
bé,
gairebé.
No exactament, ell ha estat molt més lloc que jo, perquè ell ha estat a Tortuguero, hi ha estat una sèrie d'altres parts, ha estat en el Volcán, Poás, no?
Poás, sí, Arenal, i Con de la Vieja.
Llacuna, i Tabascón, això ho ha fet tot, ja, no importa que torni, vaja.
Juan, ara xerrarem de cuina, però encara 5 minuts més,
sí.
Més coses amb en Pere,
doncs,
amb
mira,
en Pere García.
Ara mateix, quan estava...
Ens havíem quedat amb una espècie que t'havia pispat un poc de terror de sucre mentre prenies el cafè.
No, ja està, després havíem quedat també, en el final havíem acabat amb aquell fornari que se en sotira hojas, que és aquell que tira ses fulles a l'aire i sempre està agrufant per terra.
Això,
no?
Sí, que hem quedat que no era jardiner.
No, aquest no és
jardiner. Per cert, sempre xerrem en aquest programa d'ornitologia, sempre. Però és que les flors i les plantes de sí, Costa Rica...
No, jo estic d'acord, però hi ha gent...
Per les fotografies que veig, això és una selva.
Sí, sí, totalment.
Això és una selva, m'ha sonat a un programa.
Mira, tota manera, si voleu xerrar de la flora de Costa Rica, perquè hi ha gent molt qualificada que la vol convidar, perquè jo no som, evidentment, un espen ni profenino, però sí és cert que a mesura que te vas passejant per allà, no pots deixar d'observar tota aquesta sèrie de flors impressionants, orquídees, helicònies. N'hi ha una molt graciosa, no? Que no sé si t'he enviat la foto, que li diuen hot lips en anglès, no? És a dir, llavis quilents, sí, sí. Morros quilents, no? I és talment, tu la coneixes, Juan?
Me sona.
És una flor que pareixen talment morros, aquest morros de mitjager, no? Bueno, de l'anagrama aquest de Rolling.
Pere Garcies, aquesta secció es diu De viatge, el programa es diu Balear fa ciència.
Però, i això és ciència o no? O no és ciència, una flor?
Que és una planta carnívora.
No, 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 no. No és carnívora. Sembla que era nosa, però no és carnívora.
No, tu sabies que hi havia a Costa Rica uns arbres, uns higuerons, que caminen, que se mouen.
Uns arbres que caminen.
Exactament. Com funciona això? Pues hi ha molta competència per llum solar, evidentment el bosc és molt frondós, hi ha diferents estratos de plantes, no? I hi ha plantes que volen molta llum. Clar, com que ja la vegetació creix molt ràpid, en seguida queden cobertes per arbres més grossos. I el que fan és tirar rels cap a la banda solar.
Vols dir que això no és del Senyor dels Anells?
No. Tiren rels cap a la banda del sol i deixen morir la part de sombra. L'arbre se vincla i al llarg dels anys, un arbre que havia crescut a una banda una sèrie de metres, han passat els anys i vos has recorregut que ha fet aquell arbre deixant morir parts del seu tronc per anar sempre cap al sol i dona la impressió d'aquests arbres no estan aquí on van néixer.
Però el quid de la qüestió és si van molt de pressa o no.
No, jo crec que
estem que te'n vas a berenar, no vull que s'hagi mogut, diguéssim. Però si demà dius, oi, hi havia un arbre aquí.
Has dit berenar?
Sí, però no parlarem de menjar.
Parlarem de menjar.
Bé, podem parlar de menjar, però després.
Ja.
Ah, ja. Bé, ja.
Aquí en aquest programa ens agrada molt parlar de menjar, perquè la gastronomia de què dius?
No, perdona, no. No queda com a gairebé molt de programes d'aquesta No, perquè és molt important, evidentment.
A més de fer aquestes magnífiques fotografies que vas fer, Pere Garcies, sí, devies menjar alguna cosa.
Sí, però curiosament hem parlat amb en Juanan abans i hem dit, què trobes del menjar de Costa Rica? I per bé que és molt saborós i tal, és un poc monòton, la veritat, eh? Certament, probablement
ell tindrà... Fantàstic, Pere Garcia, amb aquesta introducció que ens has fet, t'agraeixo molt, el teu
joc. Però, perdona, és que és el que hi ha.
No, mira, el menjar de Costa Rica no és que siga monòton, sinó que, degut al seu origen, en el seu contacte amb altres cultures, principalment influències espanyoles, influències d'altres països del costat, la base quasi sempre la farina de maïs per fer les tortites, els frijoles o les mongetes, molta fruita, sobretot plàtan fregit. Els de matins m'ho aixecàvem, sí, i sempre hi havia plàtan fregit, que no és exactament el nostre plàtan, és un plàtan verd, gros, més sec, però era la veritat que era molt gustós.
Que és per cuinar.
Que és per cuinar.
Exactament. De fet, l'empren com si fos patata, és com una mena de plat salat.
Sí, sí,
no és tant com cosa dolça. Sí.
I el menjar, diguem, sempre era una espècie de mix, no? Hi ha el menjar típic, es deia Casado, crec, i era sempre una mescla d'arròs, salses, xilis, pollastre fregit... Havia peix, també havia peix, i sobretot tortitas de farina de maïs, sí, sí, moltíssim arròs, i a destacar les postres. Les postres empalagoses, com hi és totes soles.
Sí, això sí que és cert.
Hi havia un postre que es deia Tres Leches. Crec que es deia Tres Leches, ho he apurat així de memòria, perquè no em recordo exactament el nom, però crec que sí que és Tres Leches. Llet de vaca, llet condensada, llet en pols, ou, quedava una espècie de desdulce de leche argentino, més blanc, no tan cuit, però bueno, la veritat que era
molt energètic.
Molt energètic. Sí, tenint en compte que era una zona on hi ha molta humitat, hi ha molta calor,
te quedes aplanat després.
Sí, la veritat és que la veritat era intens.
Per cert, m'imagino que plou, quan plou, plou...
Depèn, mira, jo, hi ha una diferència molt marcada a la pluviometria a Costa Rica, i com que pega dues costes, la que és la costa atlàntica i caribenya, i la costa pacífica, la costa del Quirí plou moltíssim.
Bots i barrals. Vàrem estar a Tortuguero i mira que era una zona guapíssima. Crec que
Tortuguero?
Quasi del millor.
Tu no hi vas ser, Tortuguero?
No. Una zona de manglars, que has de fer com a 3 hores de vaixell de vaixell no, de barqueta quasi, sí. Quasi per arribar en el poble Tortuguero, i plovia a bots i barrals. Vaig anar allà amb Virginia, la meva dona, i vam estar allà, i teníem problemes perquè les càmeres de fotografies, sí, no funcionaven d'humitat que hi havia, d'aigua, és que no podíem fer una punyetera fotografia perquè és que plovia a bots i barrals. Ara sí, de baix aigua vam anar a passejar, vamos, tot el que vam poder.
Fotos, compres postals, perquè no em va fer ni una, sí. A no ser que vulguis tirar la llàmera quan torni, no? Mira, això de somitat és una cosa curiosa. Nosaltres, malgrat que vàrem estar pràcticament els 15 dies a Monteverde, doncs un dia vàrem baixar a Chomes, que és un poble, bueno, just a la costa pacífica, i vàrem arribar, i clar, que, com que a Monteverde, a 1.000 metres d'altura, hi ha una humitat relativament baixa, per del 50% i tal, i una temperatura molt agradable, 21 graus, jo ja vaig ficar dins la motxilla, vaig ficar el meu material fotogràfic. I vàrem anar a les 3 i mitja del matí, vàrem sortir i vàrem anar cap allà. I vàrem arribar a Chomes de les 6 i mitja del matí, quan començava a aclarir. Jo me'n record que vaig treure's, va dir, uf, quina quilo que fa aquí ja. Estàvem parlant 28 graus, 95% d'humitat, a les 6 i mitja del matí. Jo vaig dir, ja me moriré. Però hi havia ja ocells. Vaig obrir sa motxilla i aquell aire tan dens, o sigui, tan humit, immediatament se va condensar a damunt el metall de ses càmeres i me van quedar xopes.
Tu a les 6 i mitja al matí ja estaves fent fotografies d'aquestes espècies d'aus.
Mira, doncs no va poder fer fotos perquè per mort d'aquesta condensació, els 500 mil·límetres, va dir que sòticament llet més grossa amb un vidre de prop d'un pam de diàmetre frontal, me va quedar entelat per dins.
Sí, sí, sí.
El vaig haver de deixar, i no anat sol per evitar que no, sí, degot, que no, saigo, sí, no començar a degotar, a regalimar, sí, per dins, el vaig haver de deixar dins el cotxe 2 hores, fins a les 9:30 no va, sí, per a començar a fer fotos. O sigui que el que diu Juan, subscric totalment. Avui, des del punt de vista tecnològic,
avui és fantàstic, perquè el convidat, el viatger, ha estat a Costa Rica, però és que el cuiner, el professor de cuiner, també ha estat a Costa Rica, llavors, clar...
Sí. Home, això no, està, mira, molt bé.
Podem fer una tertúlia entre els dos.
No, la veritat és que podien xerrar, vamos, dies sencers de Costa Rica, de ses, sí, anècdotes.
Ens queden 9 minuts.
9 minuts, bueno, increïble. Una mirada, ara que estàvem xerrant d'alimentació, per reprendre una miqueta el tema, hi ha una altra cosa també molt, molt famosa i molt, molt típica allà, que se diuen estamales. Estamales és un farcit en base de farina de blat de moro, arròs, can de porc, i la gràcia del plat és que ho fan bullit dins fulles, principalment o de plataner o fulles de maïs, fan un boliquet, no? Podríem dir nosaltres unes semblant aquí, com podríem dir, com un canelons, per dir de qualque manera, perquè si qualcú no ho ha vist mai, i fan aquest plat. A part d'això també fan ceviche. Ceviche, que és peix cru, crec que ho fan sempre...
Com al Perú.
Sí, fan en llobarro, en lubina, i fan aquesta mescla de vegetals, en cítrics, en llimones, i tot això fan aquest marinat. Evidentment, fruita, els berenars eren fruita, vull dir, una altra cosa no ho sé, però fruita es rompre. A més, fruites que no estem acostumats. Jo sempre,
sí,
ho he dit moltes vegades, un dels problemes que tenim nosaltres, que són com...
Fruites com quines?
Pues
la papaya sempre, sí. Papaya, sempre.
Caramboles.
La pinya tropical, sí. Ai, la caramola a mi és tan àcida que només pensar-hi se m'ha posat la pinya gallina.
Una fruita que aquí és...
Què és la carambola?
Una fruita... en forma estrellada, té forma d'estrella, una vegada que l'estrellada.
És com un cogombre, sí. És una cosa com un cogombre així estrellat, sí. Llarg, que quan el talles queda molt maco.
Sí. Aquí s'emplea quasi sempre com a decoració, com a forma de decoració.
Sí, és molt tàcid.
I aquí és una fruita, no és barata, és cara, vull dir, pintura de ser més cares que hi ha. En canvi, ja n'hi ha a rompre. Maracuyà, mora, papaya, guanaba... carambola,
sí, guanaba, mira,
cas, una fruita.
Ara que has dit això de guanaba, una cosa que em va impactar molt són les begudes, és a dir, les begudes de fruita.
Ah, sí.
Allà és impressionant.
Sí.
Tot això és escàs.
Escàs, sí, sí.
Escàs,
sí, sí.
Que és una beguda que tu veus, un tassó ple de llavors negres.
Sí, sí, sí.
I dius,
sí,
però això se pot veure. I penses, és impossible, tal. I quan t'ho veus, dius, mira que és bo, sí, sí. I al cap de fi ve sí. Com una mena de llavor
pura vida. Sí.
És com una llavor amb un recobriment, sí, com a gelatinós, sí, sí, i tu t'ho menges tot. Sí. T'ho prens, t'ho passes tot.
Mira, una cosa, i ara estic xerrant de coses bones i també volia fer una miqueta de reflexió. Més que gent, més que respecte que gent ho sapigues. També coses que no són tan bones a Costa Rica.
De menjar o en general?
No, estic ara centrant en menjar. Vàrem travessar el país de punta a punta i quan anava cap a l'Pacífic vàrem passar per una banda on hi havia plantacions de plàtan. Plàtan que normalment menjam aquí, perquè si no és de Canàries, molt bé de Centroamèrica.
I les pinyes.
I les pinyes. Però jo me va impressionar molt la forma, no sé com dir-ho, massiva i destructiva, que en Pantura m'ho hauria de fer un replantejament en nivells nutricionals i d'alimentació. Hi havia unes plantacions immenses de plàtans, Pantura, mitja hora passant en cotxe i quilòmetres i quilòmetres de plantacions. És una plantació molt agressiva amb el territori, destrossa molt el territori perquè han de fer uns solcs molt grossos al voltant dels arbres per poder traginar l'aigua, perquè els plàtans madurin els embossen en bosses de plàstic i quan es acullen la bossa de plàstic queda allà, se mesclen la terra. Hi havia pobles de gent que es treballa al camp i fumiguen el camp i nosaltres anàvem cap i van dir no, per aquí no pot passar que estan fumigant. Varen veure les avionetes passar a fumigar i quan varen arrencar, diguem, el nostre viatge en el revolt, van veure un poble, van dir: a mi em sembla que els senyors aquests no els han dit que no podien estar de baix les...
Els turistes sí, però...
Els turistes mos aturaven,
però els paisans no.
I quan tu deies, bueno, xocava un poquet, i clar, diu, bueno, ja vull menjar quan no hi ha... Sembla que defensant, no?, la fruita temporada, o regional, o la cuina de qualitat, dius, bueno, igual fer un... Estiria bé fer un pensament i veure d'on venen les coses que menjam. Però, i pues tu ja tries, evidentment.
Però això és el problema de per tot arreu, sí, no? Vull dir, Costa Rica està molt bé, però des del punt de vista naturalístic i conservacionista està molt bé, però evidentment té una part, no vull dir fosca, però una altra part, sí, de la mona.
Tot i així, tornarem a Costa Rica.
Tinc la sensació que Costa Rica és un país còmodo, és un país fàcil.
Des del punt de vista de viatjar, sí,
molt està còmode, molt
preparat. És un país molt adaptat.
Té contrastes molt espectaculars, sí, per exemple.
No dic que sigui necessàriament bo. Ho dic que...
No, sí que és bo, perquè no ha de ser bo. No sé. Vull dir, perquè te posa a l'abast la natura de molta gent, mentre sigui respectuós de la manera. És a dir, el que està clar és que, per exemple, a Monteverde mai hi haurà 10 milions de turistes com aquí. I ho dic així de clar, perquè tu dius, no me veure, està bé, no ho sé què vol que te digui. Vull dir, jo crec que un turisme, diguéssim, naturalístic i tal, amb un números acceptables i tal, clar que està bé, perquè no ha d'estar bé. Jo no veig que sigui una contradicció.
És un país de contrastos. No tens que veure San José en bueno, Tortuguero.
San José és una ciutat fins i tot perillosa, sí, sobretot pels turistes. Perquè nosaltres som un caramel de parella. Sí, vull dir, a mi nosaltres ens van intentar robar, així de clar. Sí.
Però per això passa a tot el món, sí, passa a Balears,
evidentment, clar que sí, però si ho deien des del punt de vista... ho deien des del punt de vista... Mira... Ja, què vols que te digui? Nosaltres quan...
Emocionant.
No, nosaltres quan vàrem arribar a Costa Rica, el primer que vàrem dir, va comentar en el meu... Li va dir, escolta, com està aquí el tema de la seguretat? Em va dir, no, hem de fugir immediatament de San José. I efectivament, nosaltres vam anar a San José i va ser... Perquè Monteverde, com una mena de... No hi havia problemes a Monteverde.
Totalment diferent.
Ah, i és mira, que hi ha una cosa curiosa, la de Monteverde, per exemple. És un tema que no he parlat. Mira, Monteverde, abans dels anys 60, era un poble que no pintava res en els mapes. I de cop i volta li va pegar pel cap a uns americans, uns quakers americans, que per fugir de la política bèl·lica a la guerra de Corea, d'Estats Units, se'n van migrar allà. I tot eren grangers, i se van instal·lar a la part de Monteverde. I per això, quan tu arribes a Monteverde, avui en dia mateix, tu dius, com és una cosa estranya, és una mescla. Realment, a Monteverde és bilingüe, se pot dir. Se nota, sobretot a la part de Santa Helena, que molts d'establiments i moltes granges i tal, sabeu que són de...
Dos minuts per acabar. Vinga, un petit apunt gastronòmic i un altre petit apunt naturalístic, que són els temes que realment ens importen aquí ara.
Bueno, si hem de fer una menció especial a Costa Rica, és el cafè.
El cafè.
El cafè, sí, Valle Central, zona de San José, és un goig anar a passejar, a veure els cafetals, veure la gent. Vam anar a un poble que es deia Sarchi, que hi havia un senyor que passejava amb un carro carregat de cafeters, li van fer dues fotos, i m'ho deia, no, que ara m'ho de pagar, perquè jo guany la meva vida traginant els sacs de cafè. Però ja, vull dir, un ambient, una cultura. Curiosament, mira, vam anar a un poble que es deia Grècia, on hi havia una iglesia.
Grècia.
Que una església que va estar anys desmuntada perquè no sabien com muntar-la, l'havien comprada de metal i no la sabien muntar. Exacte, un contrast espectacular, molt recomanable a Costa Rica.
Hem penjat una recepta.
Exactament,
que
sí.
Ara no detallarem, però està posada al Facebook, que és una recepta de carn, d'entrecots, sí. O una peça de carn, no sé com, sí. Se diu això,
es diu casado de Costa Rica.
Ah, casado, aquell que parlàvem,
sí. Casado de Costa Rica, és un plat, diguem, el que podem dir, un plat combinat de Costa Rica.
Pere, acabem amb tu, un apunt. Natura,
bé,
pura vida.
I, sí, sí, no, jo de veritat recomano a qui pugui, qui tingui, però a més que no hi vagi amb pressa, vull dir que hi pegui un revolt per tot el que pugui, és a dir, Tortuguero, Monteverde i, per exemple, un parc de la part pacífica. Jo crec que amb això tindrà, i si pogués, i tingués temps, una pujada un dels balcons, sí, Poàs, a la Goa, escolcutit.
Arenal, vull dir, increïble.
Sí, sí, Pere García, Juan Antonio Fernández, avui els dos han estat a Costa Rica i avui seguirien ells xerrant i xerrant dues, tres, quatre hores, totes hora baixa xerrant de Costa Rica, però no, avui xerrem a la segona hora de les zones gravitacionals.
Molt interessant, també.
Quatre minuts i som aquí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies.